Aquest cap de setmana, l'Orfeó de Sabadell celebrarà un dels seus concerts més icònics de l'any, el concert de Pasqua. I és que és una entitat centenària. Es va fundar el 1904 i va debutar a la parròquia de Sant Fèlix. Ara ho farà en una altra església molt característica de Sabadell, la Puríssima. Anem fins allà per conèixer una mica més a fons l'Orfeó. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és, l'Orfeó de Sabadell tornarà a tocar a l'Església de la Puríssima aquest diumenge per una ocasió molt especial, el tradicional concert de Pasqua. Anem a conèixer com serà aquesta actuació concretament, però sobretot, com és aquesta banda tan icònica de la ciutat. Parlem ara amb la seva directora, Mercè Pérez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem per parts. Pel que fa al concert d'aquest diumenge, treureu a pista un quartet de corda amb un orgue i dos solistes, no?
Sí, exactament. Fem tot un programa amb aquesta agrupació i doncs esperem que sigui un èxit.
Exactament, perquè una mica en què consistirà, no, aquesta posada en escena? Vull dir, què ens hem d'imaginar en aquesta parròquia de la Puríssima i una mica quins temes tocaran?
Doncs mira, serà un concert dedicat a la figura de la mare, explorant totes les seves vessants, des del seu amor, la seva força, també el seu patiment, perquè de fet doncs cantem una obra magna com és l'Stabat Mater de Pergolesi, que és, té una força i una bellesa extraordinària, doncs amb aquesta idea de donar relleu a la figura de la mare, no? Farem tota una primera part de música de diferents compositors, alguns més moderns, com pot ser la Geilo, Busto, Uller, també d'aquí de Catalunya, i Narcís Casanovas, amb una peça que potser tampoc és tan coneguda, Mozart, Händel, tot en aquesta temàtica mariana. I després, amb aquesta segona part, l'Stabat Mater, amb dues solistes excepcionals, com són l'Arantxa Prat, soprano, i l'Assumpta Comí, mezzo-soprano, i doncs també acompanyats d'aquest quartet de corda i orga, doncs, que donarà tot aquest acompanyament necessari en aquest concert. I també que estem molt contents, i per també alumnes de l'aula de cant d'aquí del Conservatori de Sabadell, amb el qual doncs serà un concert ben lluït.
Exactament, no? I sobretot doncs, és una de les dates assenyalades al calendari i això es mostra, no?, damunt de l'escenari en aquesta actuació doncs, que han aconseguit doncs, reunir un bon grapat de músics de nivell i normalment també és una actuació, un concert amb força públic.
Sí, mira, just ara fa un any que vam fer la Passió segons Sant Joan de Bach, que ho vam fer amb un altre cor de Terrassa i amb una orquestra, i doncs ara, aquest diumenge, farem l'Stabat Mater. L'any passat vam fer la Passió segons Sant Joan de Bach pensant en el patiment, no?, de Jesús, doncs ara posem la mirada en la figura de la mare, no?, en la vivència i en la ment de la mare. I doncs això, aquest diumenge a les 5 de la tarda doncs ens trobarem allà a la parròquia a la Puríssima Concepció de Sabadell amb molta il·lusió per fer aquest concert.
Exactament, perquè han decidit enguany fixar-se en la figura de la mare i una mica perquè han escollit aquestes dues solistes, no?, en concret de tota la banda que tenen a l'Orfeó?
Bé, perquè l'Assumpta Comí, a part de ser la professora de cant de molts dels cantaires de l'Orfeó, és un referent musical aquí a Catalunya, també doncs està molt vinculada al Palau, la música, i l'Arantxa Prats, que és una noia excepcional que ara està doncs ja a finalitat dels seus estudis superiors, està fent doncs molts concerts i s'està movent molt, és una noia amb una veu excepcional, una soprano excepcional, i doncs per proximitat, afinitat, l'Arantxa també ja va cantar la Passió l'any passat i doncs volíem tornar a tenir contacte amb ella i ens sembla que són unes veus magnífiques per poder interpretar aquesta obra.
Mm-hmm. Més enllà d'aquestes dues veus, a l'Orfeó en teniu moltes més, no? I més enllà també d'aquest quartet de corda i aquest orgue, doncs també teniu molts més instruments. Una mica ara mateix, De quina dimensió és, no? I com és la família de l'Orfeó de Sabadell?
Mira, l'Orfeó és un cor amb una gran trajectòria, però ara mateix tenim doncs, una trentena de cantaires aproximadament, d'edats molt diverses, però t'haig de dir que amb un nivell musical molt bo, és un cor que podem doncs, prendre, posar, donar a terme alguns concerts d'un cert relleu musical, doncs sempre amb esforç i dedicació i sempre estem oberts a que vinguin noves veus i doncs això doncs en aquest concert doncs també tenim la sort i el privilegi de tenir amb alguns alumnes de l'aula de cant del Conservatori Sabadell i des d'aquí doncs donar-li les gràcies a l'Elisenda Cabero, la seva professora de cant, perquè doncs ha fet possible aquesta col·laboració i tenim doncs, 5 alumnes de l'aula de cant que són magnífics, joves cantants, amb una molt bona trajectòria per endavant i que estem encantats que hi puguin participar.
Mm-hmm. Per tant, diríeu que va en creixement l'Orfeó, que cada vegada, o que almenys l'interès no, per continuar mantenint viu aquest cor, es manté aquí a Sabadell, que no està en decreixement.
No, al contrari. Tenim noves incorporacions cada any i amb la idea doncs, aquesta de buscar doncs, una molt bona qualitat musical en els nostres repertoris i de poder doncs, fer projectes musicalment ambiciosos i que funcionin i que ens ho passem bé cantant, però també fer que el nostre públic s'ho passi bé cantant. I també doncs, que sempre tenim habitualment l'opció i que des d'aquí també donar les gràcies a la parròquia Puríssima Concepció de Sabadell perquè sempre ens acull en aquests concerts que fem anualment i estem encantats de poder fer-ho en aquest entorn i més en aquest repertori, Maria, que s'hi escau excel·lentment. Doncs penso que l'Orfeó cada vegada amb més esperit de renovació i de creixement i també la voluntat de seguir fent bona música.
Exactament, perquè ara doncs, una de les ocasions, una de les oportunitats on tindreu l'oportunitat, valgui la redundància, de poder exposar tot això serà aquest diumenge en el concert de Pasqua. Però més enllà d'això, quines altres cites assenyalades del calendari tenim?
Doncs mira, aquest any ha sigut un any d'activitat, també vam participar a la Diada aquí a la ciutat, al concert que vam fer de Nadal, i ara estem preparant ja, després d'aquest estat en màter, la setmana que ve ja engegarem amb un concert de final de curs i algunes sorpresetes que estem preparant pel curs vinent, doncs que seran de rebombori perquè farem algunes actuacions doncs, de gran format, altres de petit format, però bé, que estem treballant-les perquè per això, no? Sempre donar continuïtat i creixement a l'entitat i bé, ja estem coent tot això.
Mm-hmm. Què en podem avançar d'aquestes novetats? Que ara ens has posat el caramelet a la boca, Mercè.
Doncs mira, estem treballant amb alguna obra d'estrena de Josep Colomer, estem treballant també per poder fer alguna cosa amb orquestra i amb altres agrupacions corals, en fi, també un intercanvi amb algun cor del territori, estem treballant amb tot de coses boniques, a veure si es poden dur a terme, i bueno, ja us ho anirem explicant, però ja et dic, les novetats és que bueno, ara prepararem el concert de final de curs, que també farem a la parròquia La Puríssima, i us en informarem aviat de dates i horaris i això, però la idea és que del curs vinent en traiem bons concerts.
Mm-hmm. Perquè com és actuar no, a la parròquia La Puríssima? No? Són una mica com és la idiosincràsia, no? Les característiques d'aquesta plaça.
Bé, la parròquia és un espai, la veritat és que és un espai fantàstic per poder cantar. Tenim tot un repertori divers, però en especial doncs, parlant d'aquesta música sacra, és un espai ideal, dintre d'una església, doncs amb una bona sonoritat, i a més doncs, que sempre hem tingut molt bona acollida i estem molt, molt contents de poder-hi ser-hi habitualment, perquè és un espai que ja ens el sentim com a casa.
Mm-hmm. És l'espai on més actueu des de l'Orfeo?
Sí, la veritat és que sí, sempre, a veure, actuem en llocs diversos, ja siguin en auditoris, teatres, al carrer, per la diada, vull dir que els espais són ben diferents sempre, per un cor, però la veritat és que un auditori és fantàstic, per l'acústica és ideal, però per segons quin repertori que en pot ser doncs aquesta música sacra que interpretarem diumenge, doncs és un espai ideal.
Uh-huh. Imagino que porteu molt de temps assajant, no? Una mica, quins són els reptes d'aquesta posada en escena, al final, doncs, de portar un concert d'aquestes magnituds, no? D'estar buscant sempre aquestes figures, una mica, quins són els principals reptes de l'Orfeó a l'hora de crear, produir un concert?
Sí, clar, has de treballar en diversos programes a la vegada, doncs ja vam començar al principi de trimestre, doncs treballar en tot el repertori que faríem pel concert de Nadal, que vam fer el poema de Nadal de Sagarra, i també va ser un èxit, ho vam anar molt bé, i a més, doncs, ja estàvem en treball tot aquest treball de l'Estaven Mater, amb tota aquesta primera part d'obres també que interpretarem, que són peces d'una certa dificultat i que requereixen doncs d'esforç i dedicació, i doncs ho hem anat compaginant els dos programes i ara doncs un cop finalitzi aquest concert que estem molt oberts a repartir allà on faci falta i ens vulguin, diguéssim, però després d'aquest concert de diumenge doncs ja engegarem amb tot el repertori de música catalana que treballarem per final de curs.
L'última, Mercè, com a directora, una mica, quin és el principal repte, no? O les principals qüestions en què més has hagut d'incidir o treballar?
Bé, ens hi hem posat principalment en aquest concert amb tot el tema de la música, no? Té una exigència musical considerable, fer concert és un repte musical, però penso que ho hem aconseguit sobradament. Avui dimecres farem l'assaig general, ja amb tot el cor, els músics, els solistes, però ja totes les prèvies d'assajos que hem fet ja van molt rodats, funcionen molt bé. Jo crec que l'Orfeó, doncs com et deia, no? Estem en una època de creixement, de consolidar doncs projectes, d'anar una mica més endavant a nivell musical, que ja tenim, doncs, com te'n dic, una trajectòria de molt bagatge, és un cor històric aquí a la ciutat, que funciona molt bé, i el que volem és això, doncs poder créixer en número de cantaires, amb una formació doncs, encara més gran de la que tenim ara, i amb veus noves, amb una qualitat i una formació per poder fer doncs el cor, amb el cor projectes musicals, doncs això, de qualitat i que puguem anar més enllà.
Mm-hmm. Doncs molts ànims i molts encerts en aquesta pròxima etapa.
Moltes gràcies, us esperem a tots i a totes el diumenge, a la tarda, aquí a la parròquia la Puríssima de Sabadell. Estem encantats de rebre-us i esperem que us agradi molt el concert.
Exacte, perquè encara queden entrades per a aquells que estiguin interessats. Moltes gràcies,
sí,
Mercè.
Sí. Vinga, gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
presència de conills a Badalona i a moltes altres zones del país està generant un debat encès. D'una banda, la seva proliferació en entorns urbans ha fet que cada cop sigui més habitual veure'ls pel centre de la ciutat, amb les conseqüències que això comporta, com l'augment de paparres. D'altra banda, en altres zones, la seva desaparició preocupa els biòlegs, ja que moltes aus rapinyaires en depenen per sobreviure. Marxem fins a Badalona per parlar amb en Juli Mauri, que és biòleg badaloní, i també amb la nostra companya Anna Clarà. Els saludem els dos. En Juli, Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. Juli, t'hem de preguntar quina és la situació actual de la població de conills a Catalunya. Podem fer allò una fotografia, una instantània?
Sí, de fet, la Generalitat té mapes de conill a Catalunya, perquè el conill és una d'aquelles espècies que és, com ho diria jo, és una baula en la cadena aquesta d'alimentació, la cadena tròfica, en la piràmide que ens ensenyaven de petits. Uh-huh. I és la base, una de les bases. Si desapareix el conill, desapareix la resta. I, per tant, és un tema que està bastant estudiat. I com bé has explicat molt bé, que hi ha zones on ha proliferat molt, molt, i potser de manera sorprenent, com a l'àrea metropolitana, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme. En d'altres, desapareix. Sobretot desapareix d'allà on el bosc està recuperant terreny i es menja els espais oberts, que és on els conills troben més aliment. Per tant, imaginem-nos, allà on hi ha camps i prats i tot això, com ara les comarques de Lleida, que és on hi ha el gran problema, allà hi ha molt conill. A llocs com aquí, també, els espais metropolitans que estan, allò que diuen, obert, que no hi ha res, que ningú ha edificat i que estan deixats com aquell que diu de la mà de Déu, que a mi em sembla molt interessant, eh? Allà també hi ha molts conills.
Bé, doncs aquesta ens has donat resposta a les dues següents preguntes que teníem previstes
sí.
per fer-te.
No passa res, no me'n pots fer més.
No, però que està molt bé, perquè venia al fil de la pregunta que et fèiem. Ara ja sabem perquè hi ha sobrepoblació en algunes zones urbanes i perquè en altres doncs s'estan extingint. Però com afecta aquesta proliferació de conills a la biodiversitat urbana?
Mira, la biodiversitat urbana jo penso que l'enriqueix, no és cap problema. El que tenim és un problema. Fixa't que t'he dit que és un animal d'aquests que és la peça, la base. Saps com aquell joc de les fustes, que saps? Fa com castells de fustes, que es diu el gent, me'n sembla. Si treus la peça de baix de tot, correcte, o al supermercat vas i treus el pot de tomàquet que està baix i tot cau a terra,
malament.
Doncs amb el conill passa el mateix.
Sí.
Llavors, què passa? Que hi ha zones que hi ha molt de conill perquè té... diguem-ne el seu súper, és a dir, té el menjar, té el seu piset, tenen llocs per fer el cau, per protegir-se, però no hi ha predadors. No hi ha predadors naturals. Mm. I com que no hi són, prolifera molt. I aquest sí que ja és un problema, no tant en aquest cas per la gent de Badalona, o com pot passar també a Sabadell, o recordo un tira, a Santa Coloma Cervelló, que hi va arribar un lynx i que allà s'hi estava molt bé fa uns quants anys, el 2018, s'hi estava molt bé perquè estava carregat de conills, oi? Doncs no és tant un problema per la gent, sinó que és un problema en general pels ecosistemes, val? Perquè no hi ha una regulació natural, no hi ha una regulació natural, val? Mm. I aquest és un dels problemes que hi ha. Sí que porta associat, com has dit tu, em sembla que heu comentat el tema de paparres, això s'està parlant moltíssim, hi ha molta alarma, molta por amb això. A veure, de paparres n'hi ha hagut sempre, sempre. I jo diria que és l'animal més perillós que ens podem trobar, ni el llop, que si vols després en parlem, però bueno, ni el los, ni... No, sí, les paparres són més fumudes, oi? Però si anem amb cura, amb pantaló llarg, mirant que no tinguem, quan arribem a casa, doncs que no tinguem cap enganxar als pantalons o a les cames, no hi ha massa problema. I al final, saps què passa? És que el conill també és víctima d'algunes paparres que venen, diguéssim, de fora, víctima d'aquesta globalització, d'aquesta fauna invasora, que llavors no hi ha com es controli o costa molt de controlar, val? Jo, per això, insisteixo, no hi veig un problema, sinó una situació nova en la qual doncs, ens hi hem d'afrontar.
D'adaptar,
una mica. Sí, i ens fa falta... Mira, per exemple, al Vallès Occidental, encara hi ha parelles de duc. El duc és el mussol més gran que tenim. El búho real, com deia el Félix Rodríguez de la Fuente, sí. La una ibèrica, doncs parlava d'aquella manera. El duc encara intenta criar el Vallès Occidental. Encara ho intenta. I hi ha gent que el segueix, com el doctor Joan Real, que intenten seguir cada parella, a veure com s'ho fan. Com... Però, pobres, tenen molts problemes. Tenen molts problemes. Què fan? Ells surten de la seva àrea d'influència i què troben? Als vorals de la ciutat, com el Rodal de Sabadell, per exemple, hi troben molts conills. I és perfecte. És perfecte. Però, clar, allà hi ha risc d'accidents, d'atropellaments, d'electrocució i... Sobretot, com que nosaltres intentem matar, nosaltres vull dir les persones, les ciutats, intentem matar les rates a través d'un verí. Aquest verí també passa a les rates, als conills, etc., i s'acumula i al final acaba matant aquests grans predadors.
Continua la cadena, el verí, sí.
Exactament. Mm. Tornem a estar amb allò que dèiem de la cadena, és això.
Hola, Juli, ara entro jo a preguntar-te. És cert que aquesta situació pot suposar un risc per la salut pública?
No, jo crec que no pot suposar cap risc, més enllà de que a vegades hi ha... Compte, eh? Ojo, jo no vull dir... Hi ha conills hibridats amb conills domèstics, mm-hmm. i per tant, vés a saber que tenen, i això es veu per aquí, però ja fa molts anys que veig, observo conills i me'n trobo a la Serra Marina, a les zones del Baix Llobregat, com deien els Vallesos, i no m'ha passat mai res. Tinc cura, això sí, sobretot amb les paparres, però no pels conills només, sinó que estan per les plantes. N'hi ha tot arreu. El conill és portador d'una paparra determinada, igual que el porc senglar. Sí, és veritat, però no vol dir que ens hagin de passar totes a nosaltres. Mm-hmm. És tenir-ne cura.
I hi ha altres espècies que també s'han vist afectades per aquest desequilibri?
Sí, el senglar, per exemple. Mira, a Catalunya hi ha... el 2023 es va comptabilitzar que hi havia 200.000 senglars. I se'n van matar 70.000.
Ostres.
Però segueix això. I probablement la sequera els va afectar molt més.
Clar.
Però saps què passa? És que tendim, i la cacera, que a vegades diem, és que amb la cacera regularem tot això, no? Bé, hi ha una part de veritat, però hi ha una part que no és ben bé així, perquè tendim a caçar la peça més grossa, la femella més grossa, el mascle més gros. I els senglars, que són una mica matriarcats, al revés del patriarcat que hi ha aquí a la nostra societat,
sí.
Doncs, al revés, els matriarcats que, com maten la femella dominant, es separen, fan nous matriarcats, nous grups familiars i, per tant, crien més.
Uh-huh.
I més. Per tant, el sistema que tenim ara no és el més adequat per controlar això. Doncs un d'aquests és el senglar. L'altre és el cabirol, també, que és un petit cérvol que ha proliferat molt. No tant com el senglar, però molt. Però perquè les condicions que hi ha, l'abandonament del camp, l'abandonament del bosc, o sigui... fa que aquests animals puguin anar fent la seva. Però fixa't, els porcs senglars, els cabirols, arriben, en aquest cas, a Badalona. Avui estem parlant tu i jo aquí a Badalona.
Clar.
Arriben aquí, a la ciutat. A la ciutat. Imagina't, oi? Això tampoc és massa normal.
No. I quines són les principals amenaces pels conills en les zones on estan desapareixent?
Sobretot és la manca d'aliment. La manca d'aliment i d'un hàbitat que els doni aquestes herbes que mengen, les plantes que mengen, perquè necessiten, sí que necessiten estar... Sí que en diem conill de bosc, però i sí que es resguarden en zones de bosc, on poden fer potser més els seus caus, però mengen el seu súper, el seu... No, clar, no puc dir marques, oi? Però està...
Ja m'imagino per on vas, Juli?
Això mateix. Doncs el seu súper està en els espais oberts, en els camps, i evidentment un hort és un... allò és increïble, no? És
clar.
Com si entréssim a la fàbrica de Ferrer Rocher nosaltres i diguéssim no toqui res,
sí.
Doncs m'ho menjaria tot. Clar, aquí hi ha el problema també amb el conflicte amb el que hi ha hagut sempre, amb els pagesos.
Clar.
Val?
I creus que la gestió de la fauna salvatge a Catalunya està ben enfocada?
No del tot. Hi ha una part que sí, i sé que és molt complicat,
Ja, imagino.
És a dir, que és molt complicat, i tinc molt bones amistats, i sé que hi ha grans professionals, per exemple, a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, i d'altres estaments, però no ho tenen massa fàcil, perquè ningú se'n recorda la fauna fins que causa molèsties o
problemes.
Fins que passa alguna cosa. I, en canvi, cal molta ciència, cal molta observació, molt de treball preventiu, i això fa que hi hagin coses que per mi no estiguin massa ben enfocades. Hem perdut un 70% de la fauna en els últims 20 anys.
Clar, és molt això.
No de les espècies, sinó del nombre d'animals, ja. Sobretot insectes, papallones, que pol·linitzen, que van de flor en flor, i sobretot de les plantes que nosaltres necessitem per viure. Mm-hmm. O sigui, estem davant d'una crisi de biodiversitat molt gran, que no afecta només a l'Àfrica, on hi ha els lleons, ja. O a l'Índia, on hi ha els tigres.
Que potser està molt lluny, però realment...
Sembla molt lluny, sí. Però aquí ens està afectant moltíssim. I els investigadors que ens dediquem a això ho estem veient i ho estem explicant. La Generalitat fomenta aquests estudis, però tenim un problema greu, i cal afrontar-ho des de moltes perspectives.
I quines solucions diries que es poden aplicar per controlar aquesta sobrepoblació de conills?
Mira, ara tornarem a allò, com diu els tertulians, m'agrada que em faci aquesta pregunta. Doncs, mira, tornarem a allò que dèiem abans. És una baula, és una peça de baix de tot. Si tinc milers i milers de conills a les comarques de Lleida, però autoritzo, any 2022 o 2023, ara no em feu massa cas, autoritzo caçar 7.000 guineus, guilles, raboses, com vulgueu dir, 7.000, qui controla els conills?
Yeah.
Per tant, estem fent una mala gestió de la fauna, en aquest sentit. Perquè, a més, la gestió de la fauna no depèn només un sol departament, sinó que depèn, hi ha els de caça, els d'agricultura, els de medi ambient, els que porten biodiversitat. Clar, això és l'exemple clar de que ho estem fent molt malament. Mm-hmm. Això s'està fent molt malament. Si tens un problema de conills, no matis les guineus, que sí que s'alimenten dels conills petits.
Clar.
O de les genetes, o d'altres animalons. Val? No ho facis. O ara que ens trobem amb la revolta pagesa, que compte que respecto moltíssim, suposa la reintroducció del linx. Però si un linx mata un conill al dia...
Yeah.
I quan té gatons, encara necessita més. Llavors, què estem fent, no? Aquí hi ha... Per tant, afavorir que els animals que estan pel damunt... Hem parlat del guineu, hem parlat del duc, de l'àliga cuabarrada, per exemple, o d'altres animals. Si afavorim que aquestes espècies puguin estar bé, que no hi hagi verins, que no hi hagi massa fragmentació en determinats llocs de les muntanyes, etc., doncs tindrem més regulació d'aquestes poblacions de conills, segur.
I creus que l'ésser humà ha tingut algun paper fonamental en aquest desequilibri?
Clau, totalment. Totalment. És així. És així perquè no, tot el nostre paisatge està modelat des de... Mira, a Catalunya fa 100 anys hi havia la meitat de boscos que hi ha ara. La meitat. Tot eren vinyes, tot eren camps, que diuen la gent gran, més gran que jo, però és que és veritat, aquí on estem ara asseguts, això eren camps, m'ho diu mon pare, aquí, on hi ha la ràdio ara, que tot aquest barri eren camps. Bueno, ho hem anat transformant, tot. Ei, no dic ni per bo ni per dolent, però tu crees uns desequilibris a mesura que vas modelant el paisatge.
Clar.
Val? I matant, sobretot, la fauna salvatge, els predadors. Fins a l'any 70 i pico, quan, en època franquista, hi havia una llei que era la llei de alimanyes. És a dir, que si tu mataves una guilla, una llúdriga, un llop, o que sigui, et donaven uns diners.
Mm-hmm. Clar, una recompensa.
Una recompensa. La llei de bèsties i alimanyes, o animals, una bèsties així, deia. Clar, això ha fet que la quantitat de depredadors hagués baixat moltíssim. D'àligues, de ligots, de ducs, de mussols, de gamarusos... Tot això ha anat desapareguent i ara costa molt de recuperar.
Mm-hmm.
Sí que hem recuperat espècies, com la llúdriga, que s'està recuperant espectacularment a Catalunya, però, clar, tenim un cert desequilibri, i tant que hi és.
Escolta, Juli,
digues.
Podríem estar parlant molta estona més, perquè tenim moltes preguntes, però no ens queda massa temps. Jo et convido, si vols un altre dia pots venir, podem continuar parlant d'altres qüestions
vulguis.
Relacionades amb el món animal, perquè m'ha semblat que era una entrevista molt interessant. Et preguntaré per com creus que pot evolucionar tota aquesta situació en els pròxims anys, tenint en compte el canvi climàtic i totes aquestes qüestions.
Sí, mira, Abans de començar, l'Anna li deia que estic molt content perquè tots aquests episodis de pluges que estem tenint auguren una primavera verda, exuberant i florida com fa anys que no hem tingut. Val? I és a dir, una part del canvi climàtic depèn de poder tenir un règim de pluges, una cosa més o menys estable, etc. Però hi ha una altra part, que és aquest, el canvi global, no? I la globalització afecta en moltes coses, en moltes coses de la nostra vida i de la nostra manera de funcionar. Hi ha grans esforços cap a la fauna, val? Grans esforços cap a la fauna. Per exemple, ara s'està parlant de reintroduir l'ibis ermità, que és un animal que havia desaparegut a Catalunya i que es volen portar exemplars des del zoo de Jerez, de la frontera, Andalusia, o més endavant del zoo de Barcelona. Es reintrodueixen cada any, doncs, el tritó del Montseny, també des del zoo de Barcelona, el fartet, que és un peix, molts animals, però cal veure-ho des d'una forma molt més global, molt més global. No podem només protegir uns parcs, una zona concreta, sinó que hi ha d'haver una cosa molt més dinàmica, molt més flexible, que s'adapti a aquest canvi que tu mateix estàs dient que està passant. Clar. Que està passant aquest canvi, que és molt fort, i no ho veiem, però ens està afectant, i ens afectarà encara més. Llavors, la fauna l'hem de veure com una aliada. La fauna autòctona l'hem de veure com una aliada perquè ens aporta beneficis, sempre ens aporta beneficis. El Covid va ser, per exemple, va passar a causa de tallar una relació d'uns animals que feien d'estòper, de fre, d'aquests virus que ens han portat molts problemes, oi? I avui, li deia a l'Anna, i no m'enrotllaré de debò, s'ha aprovat al Congreso de los Diputados que es pugui tornar a caçar llops a Espanya.
Vinga. Escolta, la invitació està feta, Juli.
Com vulguis en parlem.
La invitació està feta, l'Anna tindrà en compte per futures sessions, d'acord?
Molt bé. Sí. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Igualment, Juli, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Adéu, Anna, bona tarda.
Adéu, Carme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui, a les 10 del matí, hem entrat de ple en la primavera astronòmica, tot i que la meteorològica ja ens acompanya des de principis de març. Per això, avui vull recomanar la cançó La primavera trompetera ja llegó.
Elegante, escucha esta canción.
¡Quieto, quieto!
Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Qué mala goma, qué suelta el aroma. Pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales.
A la tarda, no et desconnectis.
connectats.
Baetulo, l'actual Badalona és l'escenari d'una història de coratge, amistat i justícia. Enmig d'una societat marcada per l'opressió de l'Imperi Romà, un jove pescador, Lucius, estableix una inesperada amistat amb un dofí anomenat Delfinus. Aquest vincle serà el punt de partida d'una aventura que marcarà el destí del poble, demostrant que fins i tot en temps difícils la unió i la bondat poden canviar-ho tot. Marxem fins a Badalona de nou per parlar amb el Jesús Sánchez, autor de l'obra, i novament amb la nostra companya Anna Clara. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Jesús Sánchez. Què tal, Jesús? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Primer et vull preguntar, com va sorgir la idea d'ambientar aquesta història a Baetulo?
Baetulo és la ciutat de Badalona en el tempo romano. Y entonces, como yo nací y crecí en Badalona, pues siempre me han inspirado en la historia de los romanos. Y Badalona tiene mucha historia romana metida debajo. Y bueno, me surgió pues eso, tenemos los baños de Badalona. A ver, el que haya ido al Museo de Badalona verá que abajo de los baños hay un delfín con un tridente. Entonces ahí empezó un poco la idea, un poco así, un delfín, Badalona.
¿Des de quan fa que estàs escrivint el llibre?
Bueno, el libro ya hace tiempo, porque empecé con una parte del libro, pero después la abandoné, y después hace ya 2 años o así, empecé con el que me vino el flax, que digo yo el flax.
La inspiración.
Y después ya no pude parar ya, y bueno, aquello fue cada día 2 o 3 hojas, como dice mi mentor, pues cada 2 o 3 hojas, y hasta una vez ya teniendo un número de hojas muy numerable, que hago, o cierro aquí o sigo diciendo, vamos a hacer la Biblia aquí en verso.
¿Qué te va a inspirar a crear el personaje de Lucius?
Lucius, a ver, tenía que haber un anexo entre lo que era la historia de la Roma, ¿vale? Entonces tenía que haber una persona en tierra, y después para buscar un poco, Badalona es muy costera, entonces busqué pues ambientarlo más a la costa, no al interior, ¿no? Entonces para ambientarlo a la costa pues puse a Lucius el pescador, que es el enlace que hace entre las personas y el mar, ¿no? Que es el enlace con el delfín.
Justament la següent pregunta que et volia fer era quin vincle hi ha entre Lucius i Delfinus, que no m'equivoqui.
Delfinus.
Sí. I què representa aquest dofí dins la història?
El Delfinus és una història que antiguamente la constelación de los romanos se guiaban por la constelación Delfinus, que es la que hacía de guía. Entonces, en parte, como Baetulo también tiene el delfín con su tridente, pues había que relacionarlo todo y meterlo todo en el libro como fuese. O sea, había que hacer un poco de enganche. Entonces ahí es donde viene, en principio, pues se explica un poco las constelaciones. Hago un poco de, se puede decir, un poco de historia. No historia pesada. Es una historia muy, muy ligera, ¿no?
¿Y quins valors creus que reflecteixen en aquesta aventura?
Los valores de Lucius y sus amigos con sus aventuras pues refleja aquello que a lo mejor, no sé cómo decirte, me atrevo de que estamos escaseando en esto, en nuestros momentos, pero el valor de por la comunidad, el respeto, la honradez, la valentía, el ayudarse unos a otros. O sea, esos valores que creo que a lo mejor hemos olvidado.
Que hoy en día faltan. Sí, totalmente. La historia transcorre en un momento de gran opresión. ¿Cómo afecta eso a los personajes?
Bueno, porque resulta que como todo rebelión, pues siempre hay algo de eso. Y había que poner un poco de emoción al libro. Entonces, pues había que, a ver, nadie se va a estar quieto si te acusan de... Entonces, pues por eso hay un poco de opresión a la corrupción, o los romanos ya se sabe que no, aún seguimos igual a la época romana, pero bueno, es aquello de poner un poco de aventura y emoción al libro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es la comunidad de Baétulo en esta historia?
Es una comunidad muy, una ciudad bastante acogedora, amigable, ayudándose a sí mismo. O sea, es una ciudad que se apoya entre ellos mismos para llevar a estar bien con ellos mismos. O sea, faltan colegios, pues intentan motivar que haya críos que estudien, haya uh-huh. huertos, haya ayudan a la sociedad, al mismo pueblo se ayuda a sí mismo.
Sí.
Es una sociedad que s'ajuda a si misma, no? O sea,
crec que la següent pregunta té bastant relació, perquè et vull preguntar que si creus que aquesta novel·la que has escrit pot establir paral·lelismes amb situacions actuals. Ja m'has comentat, per exemple, el d'abans. Algun altre que creguis que...
Sí, mira, yo hace poco, a ver, estoy mal de decirlo, pero, por ejemplo, la Dana que ha pasado, me sorprendió mucho ver aquellas imágenes cruzando la gente el puente para ayudar a sus convecinos, ¿no? Eso te hace... sentir un poco, ¿no? Dices,
más humano, ¿no? Al
sí,
final.
Dices, por lo menos la humanidad está surgiendo otra vez de, como dice, del fino, sí. de los fondos mares, está surgiendo otra vez hacia afuera, ¿no?
Sí.
Estamos volviendo, que, al final cuento, no deja de ser una revelación ante el sistema, ¿no? O sea, aquello que dices, hay que apoyarnos tú y yo, nos tenemos que apoyar, sino ¿quién nos va a apoyar? O sea, no,
claro.
¿Sabes? Yo creo que se está perdiendo mucho. Bueno, yo por ser taxista veo muchas cosas y a veces veo mucha inhumanidad en la
sí,
calle.
Sobretot amb el que m'has comentat de la Dana, no? La frase de sols el poble salva el poble, que sortia, crec que té com molta relació amb el que tu tractes en el teu llibre, també.
Sí, o sea, pueblo apoyado, pueblo unido, llegaría sí. a vencer una nación, o sea... Mm. Me voy a referir que si nos unimos todos, a lo mejor... A ver, tampoco quiero hacer aquí... un mitin político, pero bueno, yo creo que si tuviéramos más cuenta de si nos ayudáramos más unos a otros, nos iríamos un poquito mejor.
Uh-huh. Tornant al llibre, els personatges viuen reptes i perills. Quin és el major obstacle que han d'afrontar?
A ver, los obstáculos que afrontan, pues es meterse en las cuevas o más que nada por ejemplo, pues la justicia, ¿no? La justicia, hay un momento que la justicia, pues eso, son acusados por rebeldía y tienen que salir de... Claro, son campesinos, son pescadores, son, o sea, no tienen dinero para ejercer el derecho a la libertad,
sí.
el derecho a la justicia, ¿no? Y bueno, a ver, es el hecho de defenderse, ¿no? O sea, el día a día, ¿no?
Uh-huh.
Salir día a día... a trabajar con la corrupción que hay, porque lo están oprimiendo por un lado o por el otro, ¿no?
La teva història es centra en l'època romana.
Uh-huh.
Quina recerca vas haver de fer per crear-la?
A ver, hoy, gracias a Dios, con los que tenemos la avancia de la tecnología, no hay que ir a la biblioteca municipal
sí.
a la funcionaria que te saque el libro.
Sí.
Hoy,
sí, a internet tú puedes trobar todo, realmente.
Se puede entrar en todo. Y entonces, después, aparte, pues tienes Badalona, tienes un museo, tienes un montón de historia aquí debajo. Cuando quieras puedes ir a verla. Paseando, también he ido muchas veces a pasear por Badalona para ver pues, dónde está el teatro, que está en la zona antigua de Badalona, no sé si lo conoces tú. Y, por ejemplo, pues está la iglesia Santa María, que debajo hay una cripta, tal y cual, pues no se puede pasar, pero bueno. Que sí que me he movido también, me he molestado en pasearme un poco...
Pel centre històric, no?
El centre histórico, sí. Para ver que lo que estaba leyendo era real.
Clar.
A ver, ya lo sabía, ¿no? Pero bueno, me gustaba volver
per corroborar la informació al final.
Y por nostalgia, ¿no?
Clar. I trobes similituds entre el Baétulo de la teva història i Badalona actual?
La calle principal de la de Simbiosis que había, la única que le veo un poco de sentido, que es la que aún se
sí.
conserva, la zona románica. Las zonas románicas, sí. A ver, Badalona es una población pequeña, acogedora, costera, agradable, o sea, no sé, en principio sí que es un poco lo que yo he intentado semejar en el libro.
¿Y algunos personajes inspirados en figuras históricas reales?
Sí, a ver, sale pues la diosa del amor, ¿sabes? O sea, sale algunos personajes que sí que son reales, porque Wikipedia me lo ha dicho, ¿no?
Sí.
Y aparte lo he colaborado, ¿no?, con otras fuentes, porque claro, tampoco la historia que tú coges de una sede tienes que colaborarlo a ver si es verdad o no es verdad. Entonces, uh-huh, sí que es verdad que hay algunas imágenes que sí que son reales.
¿Y l'aventura de Lucius es basa en alguna llegenda o és totalment fictici?
És totalment fictici. Iba saliendo l'aventura según iba
según
haciendo.
Pensant,
sí, o sea,
¿no?,
llegaba a casa y decía, pues mira, lo voy a meter en este lío. Lo metía en algún lío.
¿Y quin missatge vols transmetre amb aquesta obra?
Bueno, que todo se puede arreglar con buena fe, con el compañerismo, hermandad. Y yo creo que si nos pusiéramos un poco viendo al de al lado y no esquivándole la mirada, pues a lo mejor iríamos mucho mejor.
¿Y creus que el públic jove pot connectar amb aquesta història?
Jo crec que sí. Jo crec que...
Sí, està ambientada per tot tipus de públics.
Sí, perquè està tornada, perquè tampoc, incluso de pequeños hasta mayores, pues algo pueden aprender. O sea...
Sí, això totalment, eh? Sempre pots aprendre alguna cosa en qualsevol moment de la vida.
Algo se puede aprender de todo lo que se dice.
I hi ha alguna lliçó que t'agradaria que els lectors es quedessin després de llegir la novel·la? Algun missatge clau que vulguis transmetre?
A veure... El mensaje está oculto en el libro, cada uno tiene que buscarlo.
Això cadascú ho ha de descobrir segons llegeix el llibre.
Cada uno, ahí, el mensaje...
Hi ha diferents interpretacions, potser?
Bueno, es cada uno como se lea. Uno, cuando lee el libro, tú puedes leer un libro de una forma y tener una idea del uh-huh libro, y yo puedo leerlo y sacarle otra de eso. Sí que hay una... Se puede decir un mensaje oculto, ¿no? Tienes que reflexionar, pues dices, pues este libro me ha hecho ver, o hay algo ahí que...
Sí.
O sea, algo hay, ¿no? Pero no lo voy a decir, claro.
Clar, misteri. ¿Y tens pensat continuar amb aquesta història o escriure sobre altres aspectes de Baétulo?
Como te he dicho antes, la primera historia se cortó. Es una historia, como se dice, una autocrítica mía. Entonces se cortó y sí que tengo pensado hacer... A ver, pero claro, esto primero tiene que salir esta y después ya vendremos la otra,
claro.
Pero sí.
Veure una miqueta, ¿no?, que també com ho rep els lectors, com ho
sí,
reben.
Sí, yo creo que hacer una... A lo mejor habré el libro visto al futuro con los personajes de ahora, yo no sé. Ya se me inventa algo.
Ya veurem, exacte. Molt bé, doncs, Jesús Sánchez, escriptor badaloní, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Encantado, vosotros también.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.